Les Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Les famílies de la zona nord de Sabadell tindran un nou institut on portar els seus fills. Es tracta del nou Institut Can Urià, un nom encara provisional, que s'ubicarà a l'edifici de l'antic Institut Arraona, situat al carrer Príncep de Viana. El Departament d'Ensenyament ha confirmat a aquesta emissora que el nou centre es posarà en març el curs que ve amb dos grups de primer d'ESO. Els nous alumnes conviuran amb els estudiants que encara hi ha ubicats en aquest edifici i que estan cursant batxillerat. Tot plegat després que els alumnes d'ESO de l'antic Arraona es traslladessin als barracons de l'Institut Calllong, encara pendent de construir-se. De seguida hi aprofundim. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 9 d'abril.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El passeig recuperarà la normalitat a partir de demà. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Les obres per acabar els dos extrems de l'eix central estan gairebé a punt.
Els dos trams estaven pavimentats de forma provisional des del 2015. Els treballs, que s'han allargat 2 mesos, han acabat abans del previst. Així, l'espai estarà alliberat per poder acollir de nou activitats. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
De cara a la Diada de Sant Jordi, a la Festa de la Bicicleta o el Cebafoc, que es farà la setmana vinent, per exemple, i també, important, que es normalitza la circulació d'autobusos a partir de demà, que per mi, com a regidor de mobilitat, era molt important.
L'actuació ha tingut un cost de 154.000 euros.
En 9 de cada 10 incendis forestals hi intervé el factor humà. Per això, durant 8 mesos està prohibit engegar focs al bosc.
La mà de l'home hi influeix, però la meteorologia també. Les pluges de l'hivern i la primavera fan que la situació a hores d'ara no sembli complicada. Així ho ha apuntat el president de les agrupacions de defensa forestal del Vallès, Enric Sapés, en declaracions al programa Al Matí d'aquesta casa.
Mira les dades i ens diuen que l'hivern 2017-2018 ha sigut un hivern plujós, el més plujós des del 2009-2010, per tant, això ja és una bona notícia. Ara veurem la primavera com es comporta. De moment anem bé, ja veieu que hem entrat i tenim mal temps. Aquesta setmana, a més, s'espera que segueixi plovent. Per tant, perfecte. De moment, perfecte.
Les últimes campanyes han estat força tranquil·les a Sabadell i al seu entorn. L'any passat, l'incendi més greu a la ciutat va cremar un total de 7 hectàrees.
I una última hora, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat un nou ple d'investidura de Jordi Sánchez per aquest divendres a les 10 del matí. I en els minuts finals del Notícies Migdia els dedicarem avui a la música d'Andrea Motis i Joan Chamorro.
Oferiran un doble concert el dia 11 de maig després que les entrades per al concert de les 10 de la nit s'hagin exhaurit ràpidament. Motis i Chamorro oferiran una sessió prèvia el mateix dia, però a les 7 del vespre.
I abans d'entrar als serveis, rebeu una salutació del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Anem al temps. Previsió meteorològica de la mà de la Clara Brusset. Molt bon dia, Clara.
Bon dia, jornada. De moment avui marcada per l'ambient assolellat, malgrat que a primeres hores encara teníem nombrosos núvols, especialment en estrats baixos. S'han anat desfent, però a hores d'ara també hem de destacar ja que comencen a créixer algunes primeres nuvolades. I és que, malgrat aquest ambient assolellat, avui seguim amb aquesta inestabilitat que farà que aquesta tarda les nuvolades creixin amb força, sobretot cap a ponent, al Ter Sud i punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, i deixin alguns ruixats localment amb tempesta, i és possible també que vagin acompanyats de calamar-se. A la resta del país, on les nuvolades no creixeran amb tanta força, els núvols també hi arribaran de cara al vespre, quan la nuvolositat augmentarà en general i podrien arribar també alguns ruixats més febles a punts de la meitat est. A banda d'això, aquest ambient assolellat afavoreix l'augment notable de la temperatura. A hores d'ara ja tenim entorn dels 19 graus a punts del Ter Sud i Ponent. De cara a les properes jornades es manté la possibilitat de precipitacions que especialment entre dimarts i dimecres podrien ser molt abundants. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en quina és la situació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments una manifestació contra la visita del rei a l'entorn de l'auditori afecta diverses línies de bus que han de ser desviades i deixa la línia T4 del tram Besòs sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries. Pel que fa a Rodalies de Catalunya, per una incidència aliena a l'empresa, els trens de la línia R2 Sud es veuen obligats a circular per via única entre les estacions de Garraf i Platja de Castelldefels i això està provocant retards que poden superar els 30 minuts en els dos sentits. La resta de transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. Entrem ja en matèria quan passen 6 minuts de 2:15. Sabadell disposarà d'un nou institut de cara al curs que ve, segons ha confirmat avui el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Concretament, es posarà en marxa un nou centre d'educació secundària al barri de Can Oriac, a les instal·lacions de l'antic edifici de l'Institut Arraona. El nou equipament arriba just quan la ciutat està pendent de la construcció de l'Institut Can Llong, Karen.
Sí, l'Institut Can Llong, que ara mateix ofereix classes en barracons, és precisament el que ha acollit bona part dels alumnes de l'antic Institut Tarragona. A l'espera que es construeixi una seu física d'aquest centre, Ensenyament planteja ara l'aprofitament de les instal·lacions del carrer Príncep de Viana per posar en marxa un nou institut per als estudiants de Can Oriac. El centre es posarà en marxa el pròxim mes de setembre amb dues línies de primer d'ESO que conviuran amb els alumnes de batxillerat que quedaven de l'Institut Tarragona. A banda de la posada en marxa de l'Institut de Can Oriac, també se'n crearà una altra a Terrassa, una a l'Hospitalet de Llobregat, una altra al districte de Sant Martí de Barcelona, una a Santa Coloma de Gramenet i una última Mollerussa. També es crearà un nou centre d'infantil i primària al districte de Sant Martí.
Doncs per tenir tots els detalls sobre aquest nou institut a Can Oriac, al carrer Príncep de Viana, tenim a l'altra banda del telèfon el tinent d'alcalde, regidor d'Educació, Joan Berlanga. Molt bon dia, regidor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, bona notícia per la ciutat, que augmenta el seu mapa educatiu i l'oferta de secundària a la ciutat.
Sí, així és. Dintre de... Bé, la Generalitat ja ha anunciat l'obertura d'aquest centre, del qual estàvem ja informats ja fa temps, i ho celebrem molt. Ho celebrem molt perquè dintre del nostre pla per l'equitat i l'èxit educatiu ja vam preveure que era molt convenient millorar l'oferta de la formació professional. I perquè això sigui possible, el centre Agustí Serra, que està allà a prop de l'Institut de Raona, ha de créixer en espais. I per créixer en aquest espai hi ha una part de l'ESO, en aquest cas, que s'ofertarà amb un nou institut, la qual cosa permetrà doncs, tenir un institut nou en el qual acollirà els nens i nenes del Miquel Carreras, però a la vegada deixarà més espai a l'Agustí Serra pel seu creixement a la formació professional. Per tant, molt, molt contents d'entrar en una dinàmica doncs, de més centres, sobretot perquè donarà més possibilitat al creixement de l'FP.
Uh-huh. És a dir, que els alumnes d'ESO podran optar per aquests dos centres, per l'Agustí Serra, però també per l'Institut Can Oriac, que aquest nom ja hem dit que era provisional, o a partir d'ara, amb la voluntat que l'Agustí Serra pugui créixer en aquesta formació professional, derivarà tots aquests alumnes d'ESO a aquest nou centre?
Bueno, això és una elecció de les famílies. Les famílies poden triar. L'adscripció preferent dels nens de Miquel Carrera serà la del nou institut. Però les famílies doncs, poden triar l'institut que els sembli convenient. Però l'adscripció de màxima puntuació la tindran els nens del Miquel Carreras, que ens sembla que és lògic, perquè geogràficament està més a prop del barri de Can Oriac, el nou equipament, i però tanmateix les famílies són els que trien i prioritzen. Però sí, seran nens de Can Oriac, bàsicament del Miquel Carreras.
Uh-huh. Imagino que s'estan negociant amb la Generalitat, veient aquesta realitat i aquesta voluntat del govern municipal de fer créixer l'FP a l'Agustí Serra, però com s'ha arribat a aquest acord? M'imagino que un punt substancial o un punt clau per poder crear aquest centre és que la infraestructura ja estava.
Sí, correcte. Bé, en aquest cas coincidim tant l'Ajuntament com la Delegació Territorial d'Ensenyament hem coincidit amb el mateix plantejament, en la qual doncs, ha d'haver-hi un creixement de l'oferta d'FP a la ciutat. De fet, l'any passat ja Agustí Serra va tenir un cicle formatiu nou, en el qual aquest curs també esperem que pugui incrementar la seva oferta, i la qual cosa doncs, genera necessitats d'espai que la creació d'aquest nou projecte doncs, dona sortida i dona solució en aquest cas en uns plantejaments que coincidim. A la vegada també hem de tenir present que en aquest moment la incorporació de nens de primer d'ESO és molt alta. Hi ha una punta demogràfica, en la qual també s'ha de donar resposta, i l'obertura d'aquest centre també facilita doncs, poder garantir que tots els nens que acabaran sisè de primària doncs, puguin trobar instituts en el seu entorn més proper per fer-ho possible.
Mm-hmm. Recordem que l'Institut Tarragona, l'antic Institut Tarragona, va quedar buit perquè els nens que feien ESO van anar a parar a l'Institut Tarragona Calllong. Aquest institut encara està pendent de construir-se. No sé si encara es mantenen les converses amb la Generalitat per veure si s'estableix ja el calendari definitiu.
Sí. Bé, això ja fa gairebé un any, no? Vam anunciar doncs, ja el compromís de la Generalitat de fer l'institut amb la inversió de manera pública, va explicar les direccions, va explicar les AMPAs. Dissortadament aquests processos són lents, les obres de l'escola Virolet, de la redacció del projecte, ja? La redacció del projecte ja està licitada i en el cas de l'institut està en procés de que es liciti. Per tant, esperem que properament surti la licitació de la redacció del projecte i bueno, més ràpid que l'any vagin avançant aquests dos equipaments que necessiten la comunitat escolar de Calllong.
I en relació a l'institut, sou optimistes des del govern municipal que les obres puguin començar durant el 2019?
És molt difícil concretar les dates, perquè és un procés que primer s'ha doncs, d'adequar urbanísticament el terreny, que no és una cosa ràpida, després s'ha de licitar la redacció del projecte, després s'han d'adjudicar les obres i després han de començar les obres. Per tant, és un procés que no és una cosa automàtica, amb la qual cosa es fa difícil. Nosaltres, en aquest sentit, doncs pressionem molt als responsables de les obres, que és la Generalitat, i el que veiem és que, bueno, que el procés s'ha començat i insistim en la importància de que sigui el més ràpid possible doncs, per les necessitats que té el barri.
Ens comentava que hi ha una punta demogràfica pel que fa als alumnes de primer d'ESO. A banda de la creació d'aquest nou institut amb aquests dos grups, hi ha la previsió que puguin augmentar en altres centres alguna línia de primer d'ESO?
Bé, això la setmana que ve comença la preinscripció, el divendres, no? Comença la preinscripció, que de fet em sembla que vindré aquí a parlar-ne detalladament, us donarem la informació detallada perquè ara no la tinc aquí. Però sí, no es perd cap línia, a Sabadell hi ha unes línies noves que s'obren per donar resposta en aquest augment demogràfic, tant a P3 com a primer d'ESO.
És a dir, a P3 també s'incrementen les línies?
Ara de memòria, sí, em sembla que sí, però t'ho estic dient de memòria, no ho sé, perquè aquest tema el tenim, l'estem preparant perquè divendres comença la preinscripció, però amb Sabadell no es perd cap línia. Aquest any no es perd cap línia de cap escola.
Doncs aquest podria ser el titular també després de la polèmica dels últims dies en relació a l'eliminació d'algunes línies de P3 arreu de Catalunya. Agraïm al tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, que ens hagi atès per posar més llum sobre aquest nou centre, aquest nou institut a Can Uriac.
Un matís del que he dit. No es perd cap línia en conjunt de la ciutat, eh? És a dir, que el nombre de línies totals de la ciutat augmenta segons l'oferta inicial. Tanmateix, dependrà també de les sol·licituds que tinguin les escoles, la configuració final.
És a dir,
de preinscripció de sortida, ara no recordo si en 54 o 56 línies, Sabadell en té més que l'any passat i no en perd cap. Per tant, de sortida d'inici, abans de la preinscripció, Sabadell no té la previsió de pèrdua de línies.
No per línies, però pot ser que algunes canviïn respecte al centre i en funció de la demanda, no?
Correcte, és a dir, que ja és la preinscripció, és el que demanen les famílies. La realitat que es demani acaba sent una altra.
Perfecte, doncs fet aclariment, agraïm de nou al tinent d'alcalde i regidor d'Educació que ens hagi atès. Molt bon dia i gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Pràcticament 2:15. Anem a d'altres temes. Les obres als extrems del passeig estaran enllestides un mes abans del previst. Els espais afectats pels treballs tornaran a estar oberts a partir de demà, de forma que els busos també recuperaran el seu itinerari habitual. Amb aquesta intervenció, l'eix central queda preparat per a les actuacions que es faran a l'estiu i més endavant per a la remodelació definitiva.
Les parts nord i sud del passeig de la plaça Major tenien un paviment provisional des del 2015, una situació que canviarà a partir de demà, un cop estiguin acabades. A hores d'ara només queden petits detalls, com posar les resines protectores de l'asfalt. En tot cas, gràcies a les obres, el passeig tornarà a tenir un aspecte homogeni amb acabats de pedra i de granit i asfalts polits. Les obres, amb un cost de 154.000 euros, acabaran un mes abans del previst, la qual cosa permetrà que tornin a estar operatives les zones de càrrega i descàrrega i que el transport públic pugui tornar a tenir parada en aquest punt. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
Estava
tot tallat, i llavors el que hem hagut de fer és com un desviament com en festius per la Gran Via i després pel carrer Tres Creus, amb la qual cosa la circulació, que era molt més ràpida passant pel passeig, perdia una bona quantitat de temps fent tota aquesta volta i, vulguis que no, els usuaris estaven afectats.
Malgrat aquests treballs, el passeig, com el coneixem ara, no és ni molt menys el definitiu. El govern municipal té en marxa els tràmits per tancar la que serà la remodelació definitiva de l'eix central. Tanmateix, ja han carregat als arquitectes una proposta per mirar quines actuacions es duen a terme aquest estiu per garantir l'ombra a l'espai, així com també les zones verdes, tot plegat després que les bastides instal·lades l'any passat no convencessin ni a Ciutadans ni als partits de l'oposició.
Cada cop que s'encarrega un projecte a un arquitecte, aquest et fa la seva proposta. Nosaltres, l'arquitecte que l'hem encarregat, té les seves pròpies idees i esperem que sigui, que mantenint el concepte d'ombra, verd i espai d'estada, sigui ben diferent.
Segons el regidor d'Espai Públic, aquestes intervencions haurien d'entrar en vigor passat Sant Joan.
Les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana ampliaran els seus horaris durant els últims dies de la campanya de recaptació d'impostos del mes de juny. Així ho ha anunciat aquesta emissora el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, després de les aglomeracions registrades la setmana passada, coincidint amb la fi del termini per pagar l'impost de circulació. De fet, el 3 d'abril, més de 600 persones van acudir a les oficines del SAC amb aquest objectiu.
Un gruix molt important de les persones que acudeixen al SAC per pagar els impostos ho volen fer en efectiu. Per això, l'única alternativa que ara mateix es pot oferir és un reforç dels horaris d'aquest servei durant els últims dies de la campanya. Fernández assegura que la mesura presa la setmana passada es repetirà també el juny.
El mes de juny, que també acaben els tràmits en voluntària de l'IBI i de l'impost de la taxa de residus, doncs farem aquesta ampliació de caixes, farem un reforç de l'horari, aquelles entitats col·laboradores bancàries també els hi demanarem que ampliïn el termini de pagament de rebuts. Penseu que estem parlant de gent que vol pagar principalment en efectiu.
Des del Partit dels Socialistes, però, asseguren que la situació de col·lapse no s'hauria registrat si encara es poguessin pagar aquests impostos a entitats financeres com el BBVA i CaixaBank. Pol Gibert és primer secretari del PSC a la comarca.
El que sorprèn és que l'Ajuntament va prendre aquesta mesura, no? De no col·laborar amb entitats financeres per poder fer el pagament, però no va preveure cap pla B, cap pla de contingència per aquest increment de demanda que hi havia a dependències municipals, doncs assumir-lo. Per tant, és evident que si tu talles una via d'accés al pagament d'impostos, que és una de les entitats financeres, has de procurar altres vies per fer-ho i que no s'acumuli la gent al carrer esperant poder pagar un impost, no?
Des de Ciutadans, en canvi, assenyalen que el principal problema és que el SAC no obre totes les tardes. Ho assenyala el portaveu de la Formació Taronja a l'Ajuntament, José Luis Fernández.
Estem veient que de manera recurrent hi ha cos d'ampolla, hi ha problemes, hi ha cues en moments puntuals, però que repeteixen molt freqüentment. Llavors, la conciliació de la gent que té feina i té que fer tràmits, li va millor que estigui 4 dies obert o 5 dies obert, inclús que no els dos que hi ha actualment.
El tinent d'alcalde, però, considera que els horaris del SAC són els adequats per la demanda habitual i que només cal adaptar-los en moments puntuals.
Us ho dèiem en començar, la majoria dels incendis que es produeixen al bosc són negligències. Així ho ha afirmat el president de l'Agrupació de Defensa Forestal del Vallès Occidental, Enric Sapés, en una entrevista al matí de Ràdio Sabadell. Sapés creu que la prevenció, però sobretot l'educació, poden ser sinònims d'una bona campanya contra els incendis aquest estiu. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Des del 15 de març està vigent la prohibició de fer foc al bosc. Sapés considera que aquesta norma, que estarà vigent fins al 15 d'octubre, ara es compleix, però va costar molt perquè hi havia una cultura de fer foc al bosc. Sobre l'origen del foc, el president de l'ADF Vallès Occidental apunta que les estadístiques contradiuen la percepció popular.
La majoria de la gent pensa, són provocats. Tots estan provocats i tal, que no sé què, doncs no. Provocats estem parlant que estan sobre un 25% dels incendis estan provocats. Segons les estadístiques actuals que tenim en la Generalitat, en el Departament d'Agricultura. La majoria dels incendis són negligències.
Només un 10% dels focs són d'origen natural, sobretot per pluges de llamps. Per això, tot i haver tingut un hivern i un començament de primavera plujosos, Sapés reconeix que la prevenció és una feina bàsica.
Fer tot el manteniment dels camins que toquen pel pla de prevenció d'incendis. Ja des de l'agrupació de defensa forestal també ja s'està fent doncs, tota la neteja dels punts d'aigua, la coordinació, ja estem fent reunions de coordinació per preparar. Ja, primer de tot, el que estarem fent ara és preparar el dia de Sant Joan, que és un dia, és una nit molt complicada. Aquest any ja veurem com arriba. De moment està plovent i no hi haurà problema, ja veurem abans si deixa de ploure o no i aviam com es presenta.
La campanya del 2017 es va tancar amb petits focs. El més important va ser un incendi al sud de Sabadell, tocant a Polinyà, on es van cremar 7 hectàrees de superfície agrícola.
Repassem altres notícies del dia en format més breu amb el Pau Duran. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
L'activista colombiana pels drets humans, Sílvia Berrocal, ha fet aquest matí una xerrada sobre el procés de pau al seu país a l'auditori del Centre Cívic de Can Rull.
El seu fill va ser assassinat durant el conflicte i ella ha participat activament en les negociacions de pau entre les FARC i l'executiu colombià. La xerrada s'emmarca en el programa d'activitats de les ciutats defensores dels drets humans. El president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, explica l'objectiu d'aquest programa.
Una mica sensibilitzar, és a dir, de conèixer què és el que està passant a casa nostra, però també què està passant fora. I què està passant fora, i també impregnar-nos de les lluites de defensors de drets humans de fora, per veure com podem nosaltres també aquí ajudar-vos amb ells, però com podem aprendre de les seves experiències.
A més de Sabadell, les activitats dels 6 ponents participants es desenvolupen a poblacions com Caldes, Mollet, Rubí i altres de fora la comarca, com Cornellà, Mataró i Reus.
Participació política, escolaritzar els infants i posar fi a la discriminació en l'accés als llocs de treball. Aquests són els objectius del poble gitano Sabadell.
Aquest diumenge s'ha celebrat el seu dia internacional al Saló dels Plens de l'Ajuntament, que s'ha quedat petit per acollir les entitats i ciutadans de la comunitat gitana que han assistit a la tradicional recepció. Manuel Heredia, president de l'Associació Gitana de Sabadell, agraeix els avenços que promou el govern en matèria d'igualtat, però també reivindica el que manca.
Hagámoslo igual para que el año que viene, que estos gitanos que entren en política, automáticamente también vayan convenciendo a los demás que participen, que se pongan en política, etcétera, etcétera. Porque yo creo que en Sabadell, una ciudad tan representativa, si hay una persona que está de regidor y está haciendo política, pues creo que automáticamente tendríamos mucha más información real, real, de lo que pasa, de nuestra cultura, de nuestras cosas, etcétera, etcétera.
A la recepció també hi ha hagut actuacions musicals, parlaments i reconeixements a personalitats d'aquesta comunitat.
I aquesta tarda el Partit de Ciutadans de Sabadell ha convocat un acte amb Carlos Carrizosa.
Amb l'objectiu de tractar sobre l'actualitat política, els taronges citen a qui estigui interessat a un cafè ciutadà al Centro Regional de Murcia, en Sabadell, al carrer de Mauberme, número 18, de Can Uriac. Comptaran amb la presència dels diputats sabadellencs Joan García i Laura Vilchez, que estaran acompanyats pel número 2 al Parlament, Carlos Carrizosa. La convocatòria porta l'etiqueta política útil i està prevista a les 7 de la tarda.
I mitja hora després, Demòcrates de Catalunya de Sabadell farà el segon acte d'homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera a la plaça del mateix nom.
La formació commemorarà l'aniversari del seu afusellament al penal de Burgos pel bàndol franquista durant la Guerra Civil. El democristià que dona nom a aquest espai de la Creu Alta va ser diputat a les Corts Espanyoles durant la Segona República i també conseller de la Generalitat Republicana.
I acabem. La pluja també ha estat protagonista a la cursa d'orientació solidària amb sortida i arribada al Parc Taulí que ha organitzat la Unió Excursionista de Sabadell.
Una vuitantena de corredors han participat a la cursa malgrat el mal temps. En total hi havia 4 circuits amb diferents nivells i recorreguts, tal com explica un dels membres de la secció d'orientació de la UES, Ricard Masferrer. Els corredors havien de passar per una sèrie de controls utilitzant un mapa i una brúixola. La inscripció ha servit per recaptar diners per la Nit de la Ciència, que se celebrarà aquest dijous a les 8 del vespre i comptarà amb espectacles del mentalista David Baró i l'il·lust Teatre Ensemble. Els diners aconseguits aniran per la investigació de les malalties minoritàries.
Amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Hola, Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí. Una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que... Mira, apunta't amb mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Fem una mirada a l'actualitat més enllà de la ciutat i us expliquem una notícia que hem conegut durant aquest informatiu. El president del Parlament ha convocat el ple per investir Jordi Sánchez per aquest divendres a les 10 del matí. Veurem si el jutge Pablo Llarena li permet assistir al ple per ser el president de la Generalitat. Recordem que la primera vegada que Jordi Sánchez va anar a la investidura, el magistrat va prohibir-li la seva sortida de la presó i, per tant, el ple no es va poder celebrar. I precisament Pablo Llarena no decidirà si acudeix al Tribunal de Luxemburg fins que la decisió d'Alemanya sobre Carles Puigdemont sigui ferma.
El magistrat es planteja fer el pas en entendre que el Tribunal Alemany es podria haver extralimitat i no haver aplicat correctament la legislació de les euroordres. La justícia alemanya va deixar en llibertat l'expresident en entendre que no hi havia el delicte de rebel·lió pel qual la sol·licitava la seva extradició a Espanya.
I unes 500 persones s'han concentrat avui a les immediacions de l'auditori per protestar contra la visita del rei Felip VI a Barcelona.
Estaven convocades pel CDR, la protesta enmig d'un fort desplegament policial, coincidia amb l'acte de lliurament dels nous despatxos judicials, un acte que no compta per ser amb cap representant de les institucions catalanes i en què Felip VI defensa la independència del poder judicial i crida els nous jutges a aplicar la Constitució.
I avui ens hem despertat amb un presumpte nou cas de violència de gènere a Catalunya. Un home ha assassinat amb arma blanca la seva dona aquesta matinada a Blanes.
La parella es trobava en tràmits de separació i tenia tres fills en comú, que eren al domicili en el moment dels fets. Els Mossos han detingut l'agressor, que es troba ingressat a l'Hospital de Blanes perquè s'ha intentat suïcidar després de cometre el crim.
I més llenya al foc sobre una de les polèmiques dels últims dies. El professor que hauria filtrat els documents del màster de Cristina Cifuentes nega que sigui una operació política contra la presidenta de la Comunitat de Madrid.
El docent de la Universitat Rey Juan Carlos i també militant del PSOE diu que es va limitar a complir amb la seva obligació en passar la informació que va trobar en un sobre a la premsa.
I finalment, Ciutadans ha demanat formalment la dimissió de Cristina Cifuentes. No ha aclarit, això sí, si donarà suport o no a la moció de censura contra la presidenta si el PP no cedeix. Ciutadans ha demanat la dimissió de Cifuentes després que el Partit Popular hagi rebutjat participar en la comissió d'investigació que proposava Ciutadans per esclarir tota aquesta qüestió. En clau internacional, Víctor Orbán revalida la seva majoria a Hongria.
El polític ultraconservador tindrà un tercer mandat com a president del país més llarg. Les eleccions d'ahir han donat 133 diputats al Parlament de Budapest i el 66% dels vots. El partit xenòfob Jobbik, amb 26 diputats, és la segona força i els socialistes cauen a la tercera amb 20 escons.
La contraportada.
Com us hem dit, avui acabem amb música. Andrea Motis i Joan Chamorro faran un segon concert a Sabadell després d'exhaurir totes les entrades pel primer recital de la Caborpí prevista per l'11 de maig. Promotors i artistes han decidit programar un segon concert. Serà el mateix dia, a les 7 de la tarda, a la Caborpí. Motis i Chamorro es presenten en formació de quintet per interpretar les melodies de l'últim disc de la jove trompetista barcelonina, Emotional Dance, gravat amb la mítica discogràfica nord-americana Impulse. Les entrades ja estan a la venda per internet o de forma presencial a la recepció de l'Urpí. Marxem. Nosaltres posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba tota la informació esportiva amb una nova edició de l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.